Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Contents d'obrir la paradeta, com deia el gran Josep Maria Bach. Obrim la paradeta per la vegada 357. Anem imparables cap al programa 400. El guionista està una mica optimista, eh? I quan hi arribem, no ens aturarem. No ens aturarem mentre tinguem motius per enganxar-vos a la ràdio, motius tan interessants com aquests que avui us proposem. Motiu número 1, masterclass a Santiago Niño Becerra. Són certes les bones dades econòmiques que estem sabent últimament? De bonança o s'acosten núvols de tempesta? De seguida ho sabrem, i atenció, perquè també abordarem un dels grans temes del moment, la reforma de les pensions. Motiu número 2. Atenció al concepte que avui coneixerem amb el Jordi Urbea a la secció Revolucionant la publicitat. Concepte de gran fluencers. No us ho perdeu. Motiu número 3. Tornen els revolucionats Jordi Pi i Ricard Castellet. Avui analitzaran el lideratge de Twitch i parlaran d'una altra plataforma que li comença a fer ombra i que es diu Kick. Motiu número 4. Com està transformant la intel·ligència artificial les grans empreses? En quins àmbits ja és quasi, o sense el quasi, imprescindible? Hem de tenir por d'aquesta tecnologia? Totes les respostes avui amb Laura Gil. I a tot plegat, com sempre, hi sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Doncs aquesta Setmana Santa ja sabeu que hi ha hagut moltes xifres relacionades amb el turisme, altíssima ocupació als hotels, restaurants, cues a les carreteres. És un miratge, un signe clar de recuperació econòmica. De seguida ho sabrem, perquè amb nosaltres avui Santiago Niño Becerra. Jo no sé si és la millor música per rebre el Santiago Niño Becerra com es mereix, però bueno, no passa res. Santiago, què tal, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Escolta, rima d'aquesta música que ens ajuda a entrar amb energia al programa. Parlem de la que ha estat segurament i de la que segurament serà una de les grans notícies econòmiques de l'any, com a mínim d'aquesta setmana sí que ho ha estat, que és la notícia de la marxa de Ferrovial als Països Baixos, que portem ja unes quantes setmanes remenant amb la qüestió. Explica'ns una mica, perquè clar, estem llegint moltes qüestions sobre si s'ha de pagar quan marxen, si no. El govern té una cosa, Ferrovial diu una altra. Explica'ns una mica millor què ha passat i què està passant amb Ferrovial.
Bueno, a veure, l'inici, la primera notícia va ser que Ferrovial deia que se n'anava a Països Baixos, sí, perquè volia cotitzar als Estats Units. Uh-huh. És a dir, que les seves accions cotitzessin als Estats Units. Sí. Llavors el govern espanyol va sortir com una molla dient que això era un acte antipatriòtic, sí, i ho feia només per un tema de pagar menys impostos, perquè ja des d'Espanya es podia cotitzar als Estats Units. Bé, el bo del cas és que els dos tenen raó. És a dir, una empresa espanyola pot cotitzar als Estats Units des d'Espanya. El que no pot, amb això el govern espanyol té raó, el que passa és que ho ha de fer a través d'una cosa que es diu l'ADR, que és un certificat que permet a inversors estadounidencs invertir en mercats de valors europeus que no estiguin connectats amb els Estats Units i fer-ho en dòlars. Però el que no es pot fer és cotitzar directament.
Okay.
Per això Ferrovial...
Què és el que volia Ferrovial?
El Ferrovial volia cotitzar directament als Estats Units, i per fer-ho tenia de marxar a Països Baixos, perquè la borsa de Països Baixos, que és Euronext, que va ser la fusió entre la borsa d'Amsterdam, la borsa de París i la borsa de Brussel·les, sí que està connectada amb el sistema bursàtil dels Estats Units. Amb la qual amb la qual la inversió és directa des d'inversors estadounidens a inversor, en aquest cas, Ferrovial. A més, la història demostra que les empreses que cotitzen directament als Estats Units, el nivell d'inversió que reben dels Estats Units és molt més elevat que si ho fan a través del sistema ADR. I per altra banda, Ferrovial té una idea, un somni, que és que és entrar en un índex bursàtil dels Estats Units. I si no cotitzes directament, això és impossible.
Ok, val. Per tant...
A més, s'ha de tenir en compte que avui, a dia de la data, el 90% del negoci de Ferrovial està als Estats Units. Bueno, jo, sincerament, veig una sèrie de raons de molt de pes perquè Ferrovial volgués marxar d'Espanya, la veritat.
Clar, tal com ho expliques, des del punt de vista empresarial, és la pràcticament sembla l'única solució adequada a les seves necessitats i a la seva realitat empresarial, no? Escolta, se n'haurà d'anar pagant alguna cosa, Ferrovial, no? Alguna multa o una quantitat exagerada de diners o no?
No, perquè, una empresa en la Unió Europea està en la lliure circulació de capitals. Ferrovial pot aixecar una seu a Espanya i posar-la perfectament a Països Baixos. No hi ha cap problema. I això sí que és cert. És a dir, de rebot, pagarà menys impostos. Això és veritat.
Pagarà menys impostos.
Sí.
Val, doncs mira, aquesta és l'explicació de... Mira, així s'entén tot una miqueta millor, també, no? Més enllà de les exclamacions del govern, que potser han estat poc econòmiques i més emocionals, no? Diguem-ho així.
Jo crec que sí.
Escolta, parlàvem abans a l'entrada de la Setmana Santa, que vaja, que sembla que hi ha una bona recuperació econòmica, que la gent ha sortit en massa a fer coses. És un signe positiu? Ens estem recuperant? O és allò que dius tu d'alguna vegada del carpe diem, de gastem mentre puguem?
Bueno, jo, amb el tema del turisme, jo crec que d'alguna forma ens estem fent trampes al solitari. Què vull dir amb això? En l'any 2022... que va haver un creixement espectacular del 5,5%, s'ha de tenir en compte que el 60% de tot aquest creixement ho va generar el turisme. I el 40% la resta de tots els sectors, agricultura, indústria, etc. Què vol dir això? Que la dependència del turisme respecte al turisme d'Espanya és absoluta.
Total.
I això és molt perillós. S'ha de tenir en compte que, a dia de la data, més del 8% del producte interior brut espanyol el genera el turisme i quasi el 13% de l'ocupació també la genera el turisme. I això és molt perillós. És a dir, és molt perillós perquè no pensem en una altra pandèmia. Pensem, per exemple, que hi ha una crisi que la situació econòmica al Regne Unit no prospera, no surten dels problemes del Brexit, hi ha una davallada econòmica i molts turistes britànics no venen a Espanya. Això seria una clatellada brutal a l'economia espanyola. És a dir, dependre tantíssim del turisme és un error. És un error garrafal.
Bueno, és una de les grans regles de qualsevol cosa. No tinguis tots els ous a la mateixa cistella, no?
Exacte. A més, tu te'n recordaràs que quan va esclatar la pandèmia, que evidentment tot el tema del turisme es va tancar, es va dir, no, s'ha de repensar el model productiu espanyol.
Sí, totalment.
És a dir, hem de pensar en indústries de més valor afegit. No hem d'apostar tant per al turisme. Bueno, el virus ha anat, hem tornat a la normalitat anterior i ara tothom només pensa en el turisme. Jo torno a dir, és un error.
El que passa que també deu ser complicat quan tens aquest accés tan fàcil a una font d'ingressos tan considerable, refusar-la d'alguna manera i començar a pensar en alternatives. Que no sé si no s'estan pensant en alternatives, per tant, no?
No.
Aquest és el problema real.
No s'estan pensant en alternatives. És a dir, la realitat és que Espanya... és veritat que hi ha diferents enfocs, és cert, però des dels anys 50, des dels anys 50 del segle passat, és a dir, portem 70 anys apostant per al turisme. Per què? Perquè és molt fàcil. És a dir, és molt fàcil construir un hotel omplir-lo, buidar-lo, omplir-lo, buidar-lo... És a dir, això és molt fàcil. Mm. Clar, és molt més complicat que l'hotel sigui de 5 estrelles gran luxe. És a dir, això és molt més complicat, perquè necessites inversió, necessites personal...
qualificat.
Un altíssim nivell de qualificació, etc. Però amb aquest turisme que tenim a Espanya, que és de sol i playa, amb hotels de sol i playa, o bé amb lloguers per dies de pisos o d'apartaments, això és molt fàcil. És a dir, això és a dir, bé rodat. El problema, torno a dir, és que, és a dir, el turisme, tu no el pots... És a dir, si tu fabriques alguna cosa, el que sigui, tu pots anar a vendre això i pots explicar la qualitat i els avantatges d'això que tu has fabricat. El turista ha de venir. Mm. És a dir, és veritat que tu li pots fer publicitat, però tu li faràs publicitat, Portugal li farà publicitat, Croàcia li farà publicitat, Turquia li farà publicitat, etcètera, etcètera. És a dir, jo penso que... això ho estic dient des de fa anys, que Espanya s'està equivocant amb el tema del turisme. És a dir, si vols desenvolupar un turisme, ha de ser, o vols treballar per un turisme, o vols fomentar un turisme, ha de ser un turisme de qualitat, un turisme desestacionalitzat. Mira, una dada només, una dada. L'any passat, cada turista que va venir a Espanya d'estància mitja,
sí,
en l'estància mitja es va gastar uns 1.200 euros. ¿Vale?
Sí.
Un turista en la seva estància mitja a Suècia es va gastar 2.006.
Ostres. Una això diferència.
t'està donant una idea. Ah. Abans hem dit que a Espanya el turisme representa el 8%, més del 8% del PIB. A Suècia només representa el 2%. Mm.
Sí, sí, sí. Per tant, tenim aquí una gallina dels ous d'or que un dia s'acabarà i no hi haurà ni gallina, ni ous, ni or enlloc més, no? Si no ens espavilem. Escolta, parlem una mica, avancem perquè, com sempre, expliques les coses molt bé i al final hi ha altres temes importants, per exemple... turisme porta feina, evidentment. Fa poc sabíem dades rècord d'afiliats a la Seguretat Social, que sempre el govern aprofita per treure pit quan passen coses com aquestes. Però tu sempre, quan parlem de dades d'afiliats a la Seguretat Social, dius, bueno, un moment, que potser per aquí hi ha truc, també, no? No és tot tan positiu com sembla, si analitzem les dades.
Sí, jo sincerament, i clar, evidentment, quan surten dades de l'ocupació, sí, m'ho pregunten, jo, sincerament, fins que el govern no publiqui les dades de les persones amb un contracte fixe discontinu, que en un moment donat són inactives, estan inactives, jo crec que fer una anàlisi de l'ocupació no té massa sentit. I és curiós perquè el govern... fa mesos que es va comprometre a publicar aquestes dades i no les ha publicat. El Servei d'Estudis del BBVA fa una setmana, 10 dies, ha publicat un informe i una de les dades que diu és espaterrant. Diu que a Espanya actualment, en un moment determinat, poden haver 500.000 aturats més del que surten a les estadístiques.
És una barbaritat, això.
Una barbaritat. Clar,
estem parlant de 10.000. 500.000!
Sí, és passar de 3 milions a 3 milions i mig.
Clar, percentualment.
És per aquest efecte dels fixos descontinus.
Sí, sí, sí.
És a dir, si una persona, tal com està la llei ara, una persona acaba la temporada i li diuen, bueno, ja li tornarem a trucar. Aquesta persona se'n va a casa, està esperant que li truquin, no consta com aturada, està cobrant atur. I consta com una persona, torno a dir, no aturada, que està donada d'alta a la Seguretat Social. No? És que això és absurd.
Totalment.
Això és una forma de camuflar les estadístiques.
Totalment.
Però és una forma, torno a dir, de fer-nos trampes al solitari.
Sí, sí. Escolta...
Digues.
Perdona, que t'he interromput. Ens ho vas explicar molt bé, de fet, el tema del fixe discontinu, ens vas explicar, si no recordo malament, fa cosa d'un mes, i realment era per pensar-hi també, eh? Com precisament dius tu, ens fem la trampa al solitari i ens conformem amb les dades, i en realitat aquelles dades poca cosa volen dir, no? Un altre tema que preocupa molt últimament a l'economia a l'estat espanyol, el tema de les pensions. Clar, sobretot, les persones que ara tenen 40, per exemple, o menys, aquestes persones tindran jubilació? Tindran una pensió digna? Tindran una pensió?
A veure, has fet dues preguntes.
Sí,
si tindran una pensió digna o si tindran una pensió. A veure, jo crec que alguna pensió sí que tindran.
Val.
Perquè a curt termini jo crec que és impossible d'imaginar que desaparegui el sistema de pensions. Ara bé, només una dada, publicada recentment. El 60% de les persones ocupades, assalariades, per sota de 35 anys, 60%,
sí,
tenen un salari que és més baix que una pensió d'un pensionista nou que s'incorpora al sistema.
Fa pensar, eh?
Bueno, doncs aquestes persones sí fa pensar, perquè aquestes persones que tenen menys de 35 anys són les que han de contribuir als ingressos del sistema per pagar les pensions.
Sí.
Bueno, de fet el ministre de Seguretat Social, el senyor Escrivà, li van fer una entrevista recentment, ara no recordo si va ser a l'Economista o a Expansión, bueno, i va dir que el tema de la sostenibilitat de les pensions, que es tindria de remirar una altra vegada.
Clar, és que amb aquesta dada que ens has donat, no només no s'ingressen els diners per mantenir les pensions actuals, sinó que, evidentment, les pensions d'aquestes persones de menys de 35 anys, d'aquest 60%, no arribaran enlloc amb aquests sous.
Bueno, per això dic que jo crec que en el llarg termini, ara no em diguis si són 15 anys o 20 o no ho sé, no tinc ni idea, però en el llarg termini jo crec que la pensió acabarà confluint amb el concepte de renta bàsica, jo crec.
Ja,
que se li pot continuar dient pensió, no hi ha problema.
Val.
Però al final confluiran els dos conceptes.
I per la gent que pugui, tu recomanaries que la gent es fes plans de pensions privats?
El problema és que els plans de pensions privats, a les persones que ens estan veient ara, jo només els diria una cosa. Abans, poden fer un pla de pensions o no fer-se un pla de pensions.
Mm.
Ara, si decideixen fer-se un pla de pensions, que agafin, per exemple, Expansión, això ho publica periòdicament, el diari Expansión,
sí,
la rendibilitat dels fons de pensions. Realment és molt bàsic.
Sí. Un 1, un 2, és un desastre.
És a dir, i a més, el pla de pensions té un problema. És a dir, al moment que els rescates...
Has de pagar impostos.
Si no canvien la llei, el què?
Has de pagar impostos, no?
Evidentment.
Vull dir, tots els impostos que t'has estalviat al llarg de la teva vida laboral, al final els acabes pagant d'una altra manera.
No, tots no, però...
No, tots no, evidentment no. Però una part amb la que no hi penses, segurament, no? Mira, tinc 200 sí? I al final haig de pagar d'impostos no sé quan, no?
És a dir, des d'un altre punt de vista... El que passa és que, clar, em diràs, bueno, però per això necessites un capital. Bueno, sí, el que passa és que tu pots muntar. És a dir, no estic parlant d'un cas en concret, d'una persona en concret o d'un lloc en concret. Estic parlant en general. Més que contribuir a un pla de pensió, és millor comprar-te un pis i llogar-lo.
Val, perquè allò segur que tindrà molt més valor en el futur que no pas el del teu pla de pensions, no? Per acabar, un tema que l'hem tingut sempre en guió i que al final sempre ens hem deixat una mica de banda, però sí que avui m'agradaria que en parléssim una mica del tema de la intel·ligència artificial, perquè, clar, de vegades hi ha més notícies relacionades amb les IAs, evidentment, i sobretot relacionades amb el món de l'empresa. Per exemple, hi havia una notícia fa poc, un avió militar americà ha estat el primer a ser controlat per una IA. Clar, d'aquí... Al món de l'empresa hi ha 2 minuts i mig i algoritmes que poden decidir, per exemple, en recursos humans, a través de dades fredes, si la gent s'ha de quedar o si la gent ha de marxar, si les han de fer fora de la feina, no?
Bueno, escolta'm una cosa. Continuant en el tema de l'avió,
sí,
és totalment cert això que has dit.
Sí, sí, home, faltaria més.
Però fa poc s'ha publicat que als Estats Units fa uns mesos van fer una prova de llançar un míssil a 120 quilòmetres del seu objectiu,
sí,
i el míssil estava comandat per intel·ligència artificial.
Mm.
I va decidir, hi havia dos possibles blancs, i va decidir quin blanc atacar.
Ostres! Aquesta és la part, aquesta és la part preocupant barra interessant. Aquesta és la part de ciència-ficció. Avui el tema de l'intel·ligència artificial està, evidentment, és un dels grans temes aplicat a les empreses. A tu et preocupa, t'ocupa, et sembla una oportunitat? Et sembla que estem plantejant bé el tema?
Jo, a veure, el tema de l'intel·ligència artificial, hi ha dos... O sigui, ara estem treballant amb el nivell 1 d'intel·ligència artificial. Mm. És a dir, a l'intel·ligència artificial avui dia se li ha d'orientar. És a dir, al començament li has de dir, vés cap aquí.
Sí.
Amb la qual hi ha una intervenció humana.
Mm.
A partir d'aquí, és cert que la intel·ligència artificial pot anar sola o pot, i li pots posar filtres o no, etcètera, etcètera. Bueno, i això, pues, bueno, és a dir, fa molta gràcia que li diguis a la intel·ligència artificial que t'escrivi un poema i t'ho escrigui. Bueno, pues, bueno, això fa, o una cançó, i això fa molta gràcia. Però bueno, això té una importància relativa.
Relativa.
És a dir, el que sí que serà molt important, o que li facis una consulta legal, per exemple, no? Clar, l'intel·ligència artificial té accés a un nivell brutal de dades, brutal, absolutament brutal, i llavors selecciona i t'ho diu. Ara, el realment important, el realment interessant, serà quan arribi la intel·ligència artificial de segon nivell. És a dir, aquella que ella mateixa prengui la decisió d'actuar. Mm. És a dir, que una intel·ligència artificial que està en marxa digui, mira, jo crec, penso, això ho diu la intel·ligència artificial,
sí,
que pot ser interessant estudiar com està l'aprofitament forestal a Noruega.
Mm.
I comenci a fer coses.
Mm.
Clar, això pots dir, home, està bé, no? Està bé, és a dir, que prengui aquesta decisió a l'intel·ligència artificial, però, bueno, és interessant, això, no?
Segons els paràmetres que tingui en compte, esclar.
Sí, bueno, primer això. Segon, que tu imagines la quantitat de gent que anirà fora.
Sí, sí, sí.
Però és que, per altra banda, el que pot passar, que tu has apuntat, és que la decisió d'aquesta intel·ligència artificial, que en principi és bona, digui que és millor carregar-se un poble sencer, sí, perquè un bosc tingui un creixement més ordenat cap a aquella zona.
Clar.
Per exemple.
Clar, clar. I si alguna persona ha d'executar aquella decisió de la IA, vale, però si després hi ha una altra IA que també executa aquella que ha pres l'anterior, aquí és on tenim un problema, no? I aquí és on hem de començar a preocupar-nos una mica. Ens he quedat sense temps, Santiago. És un tema apassionant. En parlem més un altre dia de la intel·ligència artificial perquè, com deia jo, és un dels grans temes, segur, eh? Hi ha molta gent preocupada, a més, per la seva implicació, pel que fa a les seves feines. De moment no ens hem de preocupar, però d'aquí molt poc temps potser sí. Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
Molt bé. A tu, bona nit.
Una abraçada.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolucionant la publicitat. Amb Jordi Orbea.
Sabeu que és un gran influencer? Doncs ara mateix en parlarem, perquè jo fins fa uns minuts no en tenia ni idea de que era un gran influencer. Recomano que no us perdeu els pròxims minuts del programa, sobretot si teniu més de 60 anys, i callo per no fer spoilers. Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy a Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona, què tal, com estàs?
Molt bé, bona nit, i tu què tal?
Bé, anar fent.
Anar fent allò.
Sí,
anar fent. De vacances o com?
Cada vegada més a prop de ser un gran influencer.
Bé, tots nosaltres, eh? Jo que vaig caminar als 53, imagina't tu, eh?
Amb un peu allà, eh? Bueno, ja m'he explicat una mica i hem avançat ràpidament sense voler que és això d'un gran influencer, però explica'ns-ho millor, Jordi.
Mira, el que està succeint és un fenomen curiós, que degut a que el jovent hi està ficat molt amb les xarxes socials, sobretot aquestes més, diguéssim, més actuals pels nanos joves, els
sí,
TikToks,
TikTok,
els Instagrams i a més, doncs la gent gran s'hi està posant-hi també per seguir en els nets, en molts casos, en alguns casos fills, però en casos nets, no? Seguir els nets o els fills, i de cop i volta se n'han adonat que també ells poden ser influenciadors i transmetre exactament el mateix. I llavors ells mateixos han dit, escolta, ja que ho fan els altres, per què no ho puc fer-ho jo? I de cop i volta, aquesta gent gran que semblava aïllada de les noves tecnologies i semblava aïllada de fer servir això, també ha dit, escolta, jo també m'hi apunto, i per tant s'han transformat en grans influencers, que són gent que és capaç d'influenciar a gent del seu segment o inclús una miqueta
menys. Una miqueta menys, clar, que trenca directament amb aquesta idea que tenim de l'influencer jove i que, no, que té coses per explicar, o de vegades no.
No, no, però aviam, el que sí és una manera d'explicar-se completament nova i diferent, i per tant sempre s'ha associat a la gent jove perquè s'associa a tot el tema digital a la gent jove, però jo crec que cada cop més la gent ja més gran també ens hem nascut en un món digital i també sabem funcionar perfectament allà, no?
Totalment.
Vull dir, tampoc som allò estranys. Sens dubte, cada cop la distància serà aquesta escletxa digital serà més petita, i el que haurem d'anar-nos adaptant a aquests nous canals que estan arribant, i per tant ho adaptarem d'una manera o una altra. I el que està clar és que fins ara hi havia un gran volum de gent més jove que entrava en aquests canals, i de cop i volta ens estem trobant que hi entra molta més gent d'altres edats, per cert, més grans, i que també es tornen influencers, perquè, clar, comencen a agafar volums de gent important i, per tant, són capaços d'arribar a tot arreu, no?
Per tant, tenim un element diferencial, que és l'edat. Suposo que el contingut que transmeten també deu ser diferent.
Claríssimament. Mira, jo ara fa uns dies ho xerrava amb uns amics en un sopar i dèiem, escolta, te'n recordes de l'EGB, no? Que va haver-hi tota aquesta moda de parlar de l'EGB, no? Tu has estat de l'EGB o no? Tu ets els del BUP o del COU o no? Clar, sembla una tonteria, però ens sentim com a identificats amb una, sí, amb una època de la vida en la que hem gaudit, ens ho hem passat pipa, hem fet moltíssimes coses, però tant està passant exactament igual a les xarxes. De cop i volta ens estem trobant un grup de gent que també fem altres coses, que també ho expliquem i ho expliquem d'una forma diferent. A mi m'encanta veure aquests grans influencers que tenen doncs una manera de tensar-s'hi d'una forma molt més diferent, molt més fresca, amb un sentit de l'humor que entenem nosaltres perquè hem viscut en aquella època. Ara estava veient fa uns dies un influencer que explicava, doncs, si tu has escoltat aquestes cançons dels anys 70 i 80, ets dels meus, no? Ostres, per un moment deies, ostres, et tornaves nostàlgic, però també recordaves quan tenies 14 anys i estaves en aquests llocs, doncs, estiuets i que ens ho passàvem d'una altra manera diferent, no?
Sí, sí.
Doncs, per dir, company, cada cop ens arriba també a nosaltres. I ja llavors ja no acceptes allò de, és que el TikTok i l'Instagram és per als més jovenets i no. Escolta, això està canviant d'una forma radical a grans velocitats, de manera que dir que el TikTok és solament per nanos de 14 o 15 anys. Això no té cap sentit. Vol dir
No. No només perquè la gent que hi surt, sinó per la gent que el consumeix, a més a més. Perquè
hi ha
tot tipus de continguts.
Clar. I ja no solament el que consumeixes, sinó que hi ha gent que ja es comença a dir, no, jo vull ser influenciador de veritat. I llavors també s'hi comencen a posar-hi, i el que els seguim som gent doncs, de la seva edat, que també ens ho passem bé rient-nos d'aquelles coses que cadascun d'ells explica, no? Que són divertides.
Sí, una de les claus de l'èxit radica precisament en aquest joc amb la nostàlgia, també. Però no només deuen fer això, no?
No solament juguen amb la nostàlgia, sinó que juguen amb els temes d'humor, juguen amb temes de receptes, com fèiem determinades coses en determinat moment, aquells trucs, aquelles coses que ens ensenyava l'àvia que havíem de fer i preparar. Doncs escolta, ens estem descobrint tot un nou món, un nou camí, i que jo animo a tots aquests oients que segur que tenim també d'aquesta edat, doncs que ell s'hi fiquin, perquè aquí hi ha tot un camí a recórrer, que per cert, també tenen beneficis econòmics, no et pensis tu.
Ara parlem d'això, perquè també és interessant. Jo t'haig de confessar que estic enganxadíssim a senyores grans italianes, iaies, mames italianes, però nones italianes, explicant receptes. Només expliquen receptes.
Però és que, però clar, és una de les coses que quantes vegades hem dit, escolta, i si guardéssim aquella recepta de l'àvia, no?
Doncs mira, tens l'àvia explicant.
Tens ara l'àvia, tens explicant. I a més, possiblement aquelles àvies aprofiten la seva neta per fer-ho amb ella, és una manera de trobar-se, enganxar-se amb ella i tindre quelcom conjunts. Escolta, descobreixes un nou món d'una nova forma divertidíssima.
Mira, avui estem parlant de les grans influencers al Revolució amb el Jordi Urbea. Estàvem parlant de tot això, al final també es tradueix en economia. Jo no sé si les marques també aposten per aquest tipus de perfil, perquè al final el que compta és el nombre de seguidors, més enllà de l'edat que tingui,
mira,
no?
Mira, jo diria que ara ja influeixen dos grans... Sens dubte, el volum dels seguidors influeix molt, però també dels seguidors aquells que són fidels i interaccionen, repeteixen, i de quin país et venen, no? I ens estem donant compte que en aquests grans influencers també la gent que els està seguint és més gent de molt més propera i real dels països, no? No trobes amb allò d'un influencer que té 200 milions de seguidors, que el té escampat per arreu del món.
Tot el món.
Clar. En canvi, aquests potser tenen mig milió, tenen un milió, tenen dos milions, però són molt més localitzats, són molt més propers en quant a target.
Això és interessant per una marca.
Per una marca és molt més interessant. Llavors, les marques estan dient, escolta, ens podem apropar a determinada gent que és molt més localitzada, que sé que el públic que la seguirà és un públic molt més local, però que llavors les marques estan molt més interessades en tenir respostes, no? Que són superinteressants.
Tens noms al cap de grans influencers actuals?
Mira, aquí a Espanya en tenim alguns de divertits, no? La Guadalupe Fiñana, no? Que és coneguda com l'àvia de Drax.
Ah, sí! Que...
Veus? Doncs és un d'aquests... Clar, una dona amb 88 anys. Ja m'imagino l'habilitat que deu tenir ella mateixa fent anar tot plegat a les eines.
Aquest és el que parlava de Joc de Trons,
correcte,
no?
Correcte, correcte. Però tu imagina't, 538.000 seguidors. 538.000 seguidors. Clar, tu de cop i volta et dius, escolta, per un moment, se'n va al concurs del Masterchef d'Avis i el tio li funciona perfectament. I altres grans marques, no sé, el Pozo, el Viaje, el Corte Inglés, Iberdrola, comencen a apostar per ella. Per tant, ell... Canvi de paradigma, canvi de situació i amplitud. Hi ha una altra que es diu Yaya Mari Carmen, no sé si la seguiràs, però apunta-t'hi. Té quasi 460.000 seguidors que explica cada dia les seves històries i té Kaiku, Tinder.
Tampoc és de la gent jove.
No, exacte, però escolta, tan amunt, Tinder o Vodafone, que aposten per ells. Per tant, escolta, hi ha maneres molt diferents de poder-ho fer i moltes maneres interessants de poder-ho resoldre.
Doncs mira, un nou nom per apuntar al diccionari, Granfluencer, aquestes persones passat als 50, entrat als 60...
Anem a dir propers als 60.
Més propers als 60,
així
estem una mica més lluny, de moment, i que també tenen coses per explicar, tenen molts seguidors i les marques aposten per ells per la seva influència a les xarxes. Jordi Urbea, moltes gràcies.
A tu, com sempre, un plaer.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Sort que els temes dels que parlen són molt més actuals que no pas la música que trien per il·lustrar-los. En qualsevol cas, benvinguts una vegada més, Jordi, Ricard. Avui, pregunta, perdoneu, serà com Quarto Milenio, com sempre, que sempre acaba amb final obert, o avui rematem?
Mai. Els revolucionats mai poden rematar. Això és com una sèrie de plataformes. Sempre hem de buscar aquell final obert, que pots anar a internet, buscar final sin spoiler. Per tant, avui un capítol més de Quarto Milenio.
Home, és que tu ho vols saber tot, Adam.
Home, mira,
clar, avui tornem, evidentment, és de la feina. Avui tenim un tema que ja hem parlat en altres seccions, per tant, és un capítol més, un lliurament més, de l'apassionant món de les plataformes de streaming en directe.
Però una altra vegada, Twitch?
Tu acabes de dir... ¡Ojo, que acaba de caer una suscripción! Espérate. Tengo que hacer una jaca. Un moment, aguanta.
Momento.
tengo que agradecer a la gente. Un saludo, Luis.
La jaca, la jaca d'en Romero. No, Twitch aquesta vegada serà el context. Per tant, sí que farem una mica de menció a Twitch per posar-nos en el marc de la conversa, perquè quan parlem de contingut a través de streaming, doncs al final, com t'ha passat a tu, Adam, el que ens ve al cap
automàticament
és el líder. El líder és Twitch i, per tant, és el que ens ve al cap. Però un lideratge, no hem d'oblidar, amb un permís, el permís de YouTube, que va decidir no entrar en aquesta guerra del directe per centrar-se doncs, en el short i fer front doncs, a d'altres amenaces com Instagram o sobretot de TikTok. No,
no feu servir paraules. Per centrar-se en el short.
Vídeo curt.
Sí, vídeo però, curt. Clar, és que aquí ho fem anar amb una alegria tot. Molt bé. O sigui que, en definitiva, que tornem a parlar però del lideratge de Twitch.
Lideratge, però per quant temps?
Ah?
Hem de pensar que el lideratge sempre té un preu. I davant dels girs de Twitch en el seu model de negoci van començar les crítiques d'algun dels seus streamers més famosos. Recordeu una cosa, Twitch és creator economy, necessita dels seus streamers.
Hi ha una altra, creator economy, m'agrada moltíssim. Si estem parlant d'aquella...
Aquesta és fàcil.
L'economia dels creadors de continguts.
Sí, senyor. Aquella moguda del canvi en les atribucions que va originar els problemes als Estats Units, no?
Ah, efectivament. Veus? O sigui, fem una mica de rewind. Twitch va començar el seu model de negoci amb un repartiment d'ingressos del 70-30.
70
pel creador, okay, 30 exacte. Per la plataforma. Però clar, a partir d'aquí, l'entrada al negoci publicitari, perquè ja en vam parlar d'aquest tema, era una entrada necessària per a la supervivència de la plataforma, va fer que Twitch entrés en pèrdues i a partir d'aquí va començar a despatxar gent.
Veus, Adam, com anem tancant alguns capítols que havien quedat oberts?
Sí, sí.
Ara mateix, la font d'ingressos més gran de Twitch, clarament, és la publicitat. I per això, com diu el Jordi, a meitat de l'any passat va fer un canvi molt important en les seves condicions, amb els seus creadors, que són claus per ell, passant a un repartiment de 50-50. Això no va agradar, evidentment, i va ser molt polèmic. I a més, en algun dels seus grans streamers més importants, Ibai, Auronplay, no es va atrevir i va mantenir model antic de 70-30, però amb una teòrica data de caducitat.
Per tant, vist el context, deixem de parlar de Twitch i anem a fer una puntada de peu endavant per parlar de Kick, que és el mateix, el naixement de la possible alternativa, possible entre cometes, que pugui fer front a aquest lideratge de Twitch.
Però tot això va molt ràpid, si Twitch té 4 dies, com qui diu, ara hem de parlar d'una altra plataforma.
Pues sí. Davant de la velocitat del digital, la nostra emissió, el duet fantàstic, el Jordi i jo, hem d'investigar i això hem fet. I aquí està aquí.
M'agrada com ha hagut d'especificar el duet fantàstic, el Jordi i jo, si algú tenia algun dubte.
Exacte, no? Igual
això s'ha de traduir, també.
Doncs, escolta, ara tenim una nova plataforma de streaming, amb un disseny clavat, afusellat a Twitch, però que, diguéssim, toca el dit a la llaga on Twitch comença a ser més feble. Que és a dir, en el repartiment del revenue, del benefici amb els creadors,
sí.
I amb la política de publicació o de continguts, atenció, un tema polèmic que parlarem més endavant.
De fet, anem al primer, no? Anem al negoci i al repartiment d'ingressos. Els creadors reben el 95%.
Hostia,
i la plataforma només el 5%. Per tant, clarament, molt avantatjós front a Twitch. A més, els creadors es queden al 100% de les donacions, que això també és important. Per tant, en principi, guanyar més diners fent exactament el mateix, doncs crec que és bastant clar.
Però, a veure, veníeu dient que Twitch va haver de canviar perquè no se guanyava les garrofes amb el 70-30, ara fan 50-50, aquests fan 95-5.
Wow.
Això, hi ha d'haver-hi alguna trampa per aquí perquè no s'aguanta gaire, no?
A veure, anem a pams, eh? Primer anem al segon punt, que és molt important i crític i polèmic, que és les polítiques de publicació o de continguts. D'entrada i aparentment sense cap tipus de restriccions. Per exemple, s'ha retransmès la final de Super Bowl, sense cap tipus de restricció malgrat els drets. Déu-n'hi-do. Però no només això, diguéssim que només fan saltar-se els drets, sinó que, si no, també apliquen la llibertat d'expressió sense límits. Que això, perdoneu, però això és un tema polèmic per mi. I, per exemple, Twitch ja actua com a plataforma responsable i va néixer segons quin tipus de continguts. Per exemple, no va tenir cap tipus de... No li va tremolar el mouse, per dir-ho així, el ratolí, i va banejar a un dels més grans, Auronplay, per un contingut homòfob.
Val, però expliqueu-me la trampa, va. Que necessito saber on hi ha el parany, aquí.
No, sense que serveixi de precedent, no és la Xina.
No és la Xina.
Aquesta vegada no és la Xina. Al final, la trampa està en els seus orígens. O sigui, d'entrada, no tenim un propietari clar declarat. Això ja fa tuf. Només sabem que alguns dels grans streamers, però també grans per polèmics, pels seus continguts, com el Trainwreck, el MrBeast, estan involucrats en el projecte. Tots ells polèmics per vincular aquests continguts a temes de feixisme, homofòbia, masclisme, foment del consum de drogues, sexe, apostes, aquí amb pistes, i per tant, poder aquí està la trampa, Ricard.
Exactament. Kik, de moment, és explícit que no es pot apostar directament des de la plataforma. Però sabem que aquests noms que comentava el Jordi, darrere estan vinculats a una plataforma molt important de l'empresa Stake, famosa per la seva activitat dedicada al gaming, a guanyar diners amb apostes, amb jocs i al món de les criptos.
Mm-hmm. Sempre, amb el món
sempre,
de les criptos.
Sempre, sempre, quedem aquí.
Per tant, difícilment la publicitat podrà ser el model principal, que és el model al qual acaben anant totes les plataformes, ja que quines marques es voldran associar a aquests valors de contingut. Al final, no només marques, sinó els propis creadors, no? De fet, per exemple, Ibai, entre d'altres, ja ha apuntat algun dubte en aquest sentit, malgrat el canvi de revenue i el percentatge que s'emportaria.
La veritat és que, de moment, no sembla que sigui gaire amenaça pel que esteu explicant, Kik per Twitch, no?
A veure, de moment estem amb una expectativa i amb primeres xifres. Estem al principi, potser, d'un hype. És aquest programa, parlem molt de hype. Amb el seu llançament tan recent, només amb una versió beta, amb proves, per dir-ho així, ja és una de les apps més ben posicionades als markets i més descarregades. I, a més a més, ja comença a tenir alguns pics d'audiència realment interessants. Més de 120.000 usuaris en un stream.
De fet, les pilotes, les piscines i els biquinis, em sap greu dir-ho, però és el que tira. De moment, però la majoria de contingut que hi ha són d'usuaris de parla anglesa. Per tant, encara països tan potents com els llatins o el mateix Espanya, que és una gran potència en Twitch, i en l'àmbit de l'streaming en general, encara no hi tenen aquesta presència necessària. Veurem què decideixen els grans, no? Si donen realment si fan el pas de canviar de plataforma. Insisteixo, de moment, jo crec que el creixement també ve molt donat pel tipus de contingut que estan oferint, que és tot el contingut que no pot oferir Twitch, i per tant això, doncs, evidentment, li dona un creixement bastant desmesurat.
Per tant, Kik és una alternativa real o hi ha una trampa al darrere? Com sempre, més un misteri del revolucionat sense resoldre, ha quedat amb obert, ja ho heu avisat per això.
Seguirem.
Next capítol.
Potser ens hauríem d'associar amb crims per resoldre tots els casos que tenim oberts, sobretot si parlem d'una puntada de peu. Kik endavant o un altre cadàver digital. Ho deixem de moment en pausa. Continuarà.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Connexions amb Laura Gil.
Cada vegada en parlem més i és que, evidentment, cada vegada és més present a les nostres vides. Parlem, evidentment, de la intel·ligència artificial. N'hem parlat fa una estona amb Santiago Niño Becerra i ara tanquem el programa i en tornem a parlar, però des d'un altre punt de vista, el punt de vista de les grans empreses. I per parlar-ne, la Laura Gil, directora de transformació digital de l'empresa Adam, ben tornada a la Revolució, com estàs?
Molt bé.
Escolta, això de la intel·ligència artificial, ho estàvem parlant ara, tots hem jugat una mica, no? A nivell usuari, a casa, vaig a provar una cosa, vaig a provar una altra, no sé si el món de l'empresa està entrant o no està entrant i s'està fent servir més enllà de jugar.
Exacte, sí. Ja fa temps que estem entrant-hi, de fet. Ja fa, nosaltres en concret, fa 2 o 3 anys que ja ens estem enfocant a aquest tipus de projectes, però sí que és veritat que ara mateix amb tota l'explosió d'eines, a l'abast de tothom, estan canviant les regles del joc. I l'altre dia vaig llegir un article de Bill Gates i ho equiparava a l'aparició del mòbil o d'internet, no?
Sí,
amb la qual
cosa
encara em va fer ser molt més conscient del gran canvi, no?, que estem visquent.
O sigui, ja fa 2 o 3 anys que d'on l'esteu fent servir. O sigui, em sento ara tant... O sigui, jo fa 4 mesos que en parlo i la majoria de nosaltres que ho fem anar... Sí. però vosaltres i moltes altres empreses ja us heu avançat, us havíeu avançat, això.
Jo crec que és una aposta, no?, per un camí i una aposta per pensar que això és transformacional i que marcarà la diferència d'anar endavant, no? I sí que pensem que Adam, això jugarà un paper molt, molt, molt important, crucial, diria, i que pot marcar la diferència, no?, entre Adam i els seus competidors, per exemple, o com enfoquem tot el que hem de fer. El com treballem les dades, com ens organitzem, com sincronitzem que aquestes dades es normalitzin amb dades externes que volem incorporar, com preparem la infraestructura de la companyia a nivell de tecnologia. Com obtenim aquestes dades externes, no?, que doncs, amb IoT, amb escrapejant, amb comprant dades, amb Open Data... O sigui, tot això ja fa 2 o 3 anys que ho estem construint. Sobretot perquè pensem que aquest és el camí. No perquè avui encara la IA sigui tan rellevant, clar. Et diria, no? Sí que pensem que ho serà.
Clar, clar, que quan sigui realment important ja portis uns anys d'experiència, sàpigues per on has de tirar, no?
Exacte.
També pot servir per generar, per crear productes nous, per exemple, o una intel·ligència artificial?
Sí, sens dubte. Per exemple, hi ha moltes empreses que ja estan utilitzant la intel·ligència artificial per inclús per fer les receptes dels productes, no? Nosaltres, deixem que t'expliqui un exemple que a més va ser molt, molt divertit. Vam participar en un màster d'intel·ligència artificial de molt enfocat a creativitat i innovació per la Miami. I els vam demanar a tots els alumnes, no, que llancessin un nou producte per DAM i que tot ho fessin amb intel·ligència artificial, que era part del procés creatiu. Des de la recepta, quin target de consumidor vols arribar, a la imatge, el logo, tot, no? I va ser molt, molt, va ser molt divertit, no? Perquè al final tots els grups d'estudiants utilitzaven les mateixes eines, no? Però van aconseguir uns resultats superdiferents. Clar. I d'aquí, doncs mira, explicar-te, no?, que van utilitzar ChatGPT, doncs, per fer la definició del consumidor, el DAFO, l'oportunitat de mercat. Van utilitzar eines com DALI o Midjourney per fer, a partir del text, generar les imatges corporatives o els logos. Van crear avatars per explicar com eren els consumidors. Van fer, a partir de veu sintètica també, a totes les comunicacions. O sigui, van utilitzar moltes eines i els resultats van ser molt, molt divertits, molt, molt, molt gratificant, el resultat. I la clau va ser com realment interactuar amb totes aquestes tecnologies, no? Clar. Com fas les preguntes, amb quina informació... El com fas tu, el com interactues tu amb la tecnologia, no? És la clau. I, de fet, ja estan sortint aquestes noves professions que es diuen Prompt Engineering, que bàsicament és com aprens a fer les preguntes bones per cada tipus de tecnologia, no? I va ser molt, molt divertit.
Clar, perquè tots tenim la sensació, fins que no t'hi poses no te n'adones, no? Que no és tant que t'ho faci tot sol, sinó que tu hi has de posar uns ingredients i els ingredients que poses tu són diferents dels meus en funció de l'experiència que té cadascú i de 1000 elements diferents, no?
Exacte.
Des del punt de vista de les empreses, quines creus que són les eines d'intel·ligència artificial més útils?
Aviam, jo el que penso que és el més útil, sobretot, o sigui, anem a separar, no? Com apliquem el negoci, com donem valor al negoci? Aquí hi ha temes de generar algoritmes propis molt vinculats al teu negoci amb les dades que tu tinguis, no? Com vendre millor, o com anar a buscar els clients que són més bons per nosaltres, o com detectar quan un client obrirà, o coses així són molt, molt ad hoc del nostre negoci, a la qual requereix algoritmes propis. I aquí tenim un grup de tècnics que ja fa temps que hi estem treballant. D'altra banda, hi ha totes les eines que et poden afectar tu com a persona en el dia a dia de la teva feina, i com pot ser molt, molt més eficient a evitar tasques que no porten cap valor afegit. I aquí pensem que eines com, per exemple, la que han presentat de Copilot de Microsoft, que és una de les eines que almenys nosaltres utilitzem, com generes a partir d'un text, d'una proposta comercial, una presentació en PowerPoint, com generar presentacions que abans tardaves 2 hores en 5 minuts... tot això ens canviarà la vida, no? I això ja són eines que comencem a utilitzar, no?
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba...
Suposo que és la pregunta inevitable, però sí que és la pregunta que preocupa a tothom.
Aviam.
És el tema de... M'acabarà traient la feina a mi aquesta eina? O acabarà permetent que treballi amb altres coses amb les que fins ara no podia treballar perquè m'estava ocupant temps fent això, 2 hores de PowerPoint, quan ara puc fer-ho en 5 minuts?
Jo crec que qualsevol revolució comporta això, no? Un canvi en les tasques que fem o com les fem. I al final això no ens ha de fer por, simplement que tenim una oportunitat per agafar un avantatge, no? cada canvi que hi ha hagut, ja parlem de fa molt temps, de lo digital, al final, el que ens aporta tot des d'allà fa molts anys, que almenys des que col·laboro aquí al programa, que parlem de com canvien, no, les feines, i clarament unes se'ns destrueixen, però se'n generen 50 de noves, amb la qual jo crec que simplement ens haurem d'anar adaptant, però com ha passat sempre, tampoc penso que sigui algo diferent de lo que hem viscut en canvis anteriors, no?
Sí, el tema aquí és no tenir por, formar-se, entendre com fer servir les eines, com fer els prompts correctes i tot plegat.
Exacte.
I que no ens quedem com ens passa tots. És que ara que deies, fem servir eines que no fem servir el 15%, estava pensant en el Word, amb l'Excel...
Amb el PowerPoint, amb tot.
El PowerPoint, sí. Que
fem, l'Excel sobretot.
Amb l'Excel, que tots fem, senzillament ho fem servir per tenir quatre
cel·les. Doncs ara ja hi ha eines que tu li dius de paraula quines fórmules tu vols fer i ja està, ja t'ho fa. Sí, sí. Aquest és un gran canvi que jo crec que serà clau en el futur. Que com ens relacionem, no, amb la tecnologia?
Doncs avui hem sabut una mica més de com podem aplicar la intel·ligència artificial a una gran empresa. En concret, hem sabut una mica més, secrets empresarials no ens han explicat, però sí com ho fan Adam amb la Laura Gil. Moltíssimes gràcies.
Bueno, a vosaltres.
Merci.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Acabem programa i acabem amb una frase d'una conferenciant i escriptora, la Pilar Jericó. Una bona reflexió per tancar la setmana o per obrir-la, segons com es miri. Envolta't de persones que reptin els teus límits, no de persones que limitin els teus reptes. Per pensar-hi, eh? Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying, it's a beautiful day to send this up. Music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. Now it's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line. 'Cause I'm easy, no playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away.
think I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.